Llegim de l'Evangeli segons Joan, capítol 2, versets de l'1 a l'11. El tercer dia hi hagué una boda a Canà de Galilea, i hi era la mare de Jesús. També hi fou convidat Jesús i els seus deixebles a la boda. I en faltà vi. La mare de Jesús li diu, no tenen vi. Jesús li diu, dona, què hi entre jo i tu? Encara no és arribada la meva hora. La seva mare diu als servidors, tot allò que ell us digui, feu. I allà hi havia 6 gerres de pedra, disposades per a la purificació dels jueus, de 2 o 3 mesures cada una. Jesús els hi diu, ompliu d'aigua aquestes gerres, i les ompliren fins a dalt. I els diu, ara trieu-ne i porteu-ne al cap de servei. I li importaren. I quan el cap de servei hagué tastat l'aigua tornada en vi, que no sabia d'on era, però els servidors que havien tret l'aigua ho sabien, el cap de servei crida al nuvi i li diu, tothom posa primer el vi bo i quan ha begut força, llavors el més ordinari. Però tu has guardat el vi bo fins ara. Jesús va fer aquest inici dels senyals a Canà de Galilea i manifestar la seva glòria i els seus deixebles van creure en ell. Aquesta és la paraula del Senyor.
Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 arroba de Barcelona.
M'agradaria començar fent-vos una pregunta. Llavors, si jo dic la paraula diumenge, què us ve al cap? Penseu. M'agrada preguntar a la gent, m'agrada, la veritat, com s'imaginen les seves coses al cap. Llavors, si jo dic diumenge, algú potser li apareix la paraula diumenge al cap. Algú potser li apareix una imatge de les coses que fa el diumenge. I quan jo penso en diumenge, totalment sincer, jo el que m'imagino és una setmana. Dius, ostres, quina poca gràcia. M'imagino una setmana com un calendari així en pla, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, com si tots estiguessin en una mateixa base. Això sí, dissabte i diumenge són com més grans. ¿Vale? Llavors, quan penso en diumenge, jo m'imagino una setmana i a la dreta, l'últim, ben gran. Sí? I si us dic gener? Si us dic gener, què penseu? Perquè quan jo penso en gener, doncs en comptes d'imaginar-me el gener o la neu, o vés a saber quines coses, m'imagino un calendari. I el meu calendari de l'any ja no és horitzontal. Ara veureu per què us explico això. El meu calendari de l'any és com una rampa. El gener està dalt i el desembre està baix. Llavors és com que es va desplegant. Sí? L'estiu queda al mig i després setembre-desembre queden allà com, saps? Com en un racó. Llavors, com que jo soc profe, ja ho sabeu, el que faig és que després de l'estiu el servei s'engega i fa un zoom els últims mesos de l'any. Llavors veig també com una rampa, setembre, octubre, novembre, desembre. I clar, el 31 de desembre què passa? Doncs que màgicament s'acaba i doncs, el dia 1 t'aixeques un altre cop a dalt. I com que el meu calendari és com una cinta que es desenrolla, el Nadal doncs és com el colofó de l'any, però està allà en un racó, allà al fons. I està genial perquè a tots ens agraden les festes de Nadal. I el dia de gener, el dia 1 de gener, tornem a començar. I per què us explico aquest rotllo? Doncs perquè fa 2 setmanes, a la reunió d'oració el dimarts, els que hi éreu, no aquest dimarts, sinó fa 2 setmanes, doncs estàvem compartint motius d'oració. Sí? Estàvem compartint motius d'oració i clar, un dels motius més comuns era pregar per la tornada a la rutina. I algú va dir, el següent. Es diu el pagat, però no el pecador. Algú va dir, el gener és com el dilluns de l'any. El gener és com el dilluns de l'any. Llavors, clar, jo em vaig quedar, ostres, no ho havia pensat mai i és com, era una mica una petita punyalada al cor, perquè penses, ostres, és que té part de raó, no? El gener és com el dilluns de l'any. I alhora tenia lluita de dir, si no pot ser, hi ha algú que falla, no? Hem de fer alguna cosa perquè això no sigui així. El gener no hauria de ser el dilluns de l'any. I en realitat hi ha persones que no teniu aquest problema, perquè quan he fet aquesta pregunta, sí, que l'he fet moltes vegades, Molts de vosaltres no sou com jo i no us imagineu l'any com una cinta, sinó com un cercle, i llavors el gener el desembre empalma amb el gener, i llavors ningú és al principi, ni al final, ni el dilluns, ni el diumenge. Però us dic això perquè sí, celebrem el Nadal al final del que és el nostre calendari. Però no hauríem de desconnectar l'Advent, sí, i la preparació pel Nadal amb aquesta tornada a la rutina i del gener i la cuesta d'enero i tota la resta de l'any d'aquest 2020. Llavors, m'agrada molt perquè aquest any la sèrie d'Advent no va acabar el Nadal, sinó que, perquè clar, podem fer una sèrie d'Advent i dir el Nadal s'ha acabat i el gener una cosa nova. De fet, la meva intenció avui, com hem llegit, és seguir estirant d'aquest fil que vam començar el Nadal amb la nostra sèrie del verb fet carn, de Joan 1. Llavors, ja hem llegit que aquests són els 11 primers versets del que ve després d'aquest primer capítol de Joan. I la sèrie la va tancar el Rubén amb una escena molt xula, perquè no sé si sou molt pel·liculeros, però a mi em sembla que Joan fa una cosa molt de Hollywood, i és que amb aquest traspàs de ministeris, amb aquest Joan el Baptista presentant-nos el protagonista d'aquest llibre, comencen a aparèixer els personatges, no? Comencen a aparèixer els personatges, i és com després d'aquella primera escena d'una pel·lícula que comença aquella música motivant i dius, ara comença l'acció. Doncs, en aquell passatge, el Rubén ens deia que Natanael diu, de Natzaret, aquest Jesús? Vinga, va. I després, ell mateix diu que és el rei d'Israel. I és com un començament de pel·lícula, no? Que ens està introduint els personatges que vindran, però l'acció encara ha de venir. Llavors, això m'ha fet pensar molt, perquè el desembre, que és Nadal, celebrem que Jesús, que el Verb, es va fer carn. I comencem el gener ara, i m'agradaria començar el gener ara amb aquella música motivant de les pel·lícules, no? Quan comença l'acció. I Joan fa això, doncs ara veuràs qui és aquest Jesús. I he descobert que, ostres, tot i saber-ho, el meu cap no està configurat com a mi m'agradaria, perquè com a creients hauríem de viure pensant que el diumenge no és l'últim dia de la setmana, i us he dit que el meu cap està allà, sinó que el diumenge és el primer dia, oi? I com podríem veure el gener com Joan? Doncs si comencéssim l'any dient el verb es va fer carn, ara què? Prepara't 2020 que el verb es va fer carn. I potser, si en la meva ment tingués present que el diumenge és el primer dia de la setmana i el gener ve després de que el verb, de que Jesús es fes carn, potser el dilluns i gener no sonarien tant coi amunt, perquè són dues paraules que a vegades fan mandra. Llavors, la meva intenció avui és animar-vos, o potser és que jo necessitava animar-me. I per nosaltres, els cristians, el Nadal sí que és el diumenge de l'any, però és que el diumenge, i ho hem dit, i ho hem repetit, i ho hem fet fins ara, en el culte d'avui, venim a celebrar. I el Nadal va ser l'inici d'una nova era. Llavors, la majoria de vosaltres coneixeu bé la història, sí? Jesús va convertir l'aigua en vi, el primer miracle de Jesús. I això diu Joan al final, i m'agradaria llegir-ho ja perquè girarem al voltant d'aquest últim verset, el verset 11. Joan diu, aquest principi de senyals va fer Jesús a Canà de Galilea i va manifestar la seva glòria, i els seus deixebles van creure en ell. Ho repeteixo. Segons Joan, Jesús manifestà la seva glòria per primera vegada en unes noces a Canà, i els seus deixebles van creure en ell. I de primeres potser sorgeixen preguntes. Ho ha dit el Robert al principi, què és això de les senyals? Per què senyals? Si es refereix al miracle, en va fer un. Llavors, per què està en plural? I llavors, m'agradaria que penséssiu en aquest passatge com l'inici de l'acció. Hem dit que quan es presenten els personatges, com va acabar la sèrie El Rubén, podia ser aquella música motivant de ara ve l'acció. I per mi, aquest passatge, Joan el comença com el post-Nadal. Ara que us he presentat l'Evangeli, doncs prepareu-vos. Perquè Jesús va començar a fer aquestes senyals i va demostrar la seva glòria. Llavors, avui veurem tres coses. L'expectativa d'aquestes senyals, una mica de context, sí? Aquesta expectativa que ens porta que aquestes senyals havien de passar. Després, dues senyals que demostren qui és Jesús i com va manifestar la seva glòria. Una primera senyal que diu que Jesús era aquell que hi portaria abundància. I una segona senyal que parla de que Jesús, el que va fer i com ho va fer, parlava de que ell seria el que portaria purificació. Llavors, l'expectativa de les senyals, dues senyals, abundància i purificació, i acabarem amb una conclusió. Llavors, l'expectativa de les senyals. Quasi tothom o tothom coneix aquesta història. I ja sabem moltes coses de l'Evangeli de Joan, perquè hem fet una sèrie d'Advent que hem parlat de Joan 1. Llavors, aquest Evangeli de Joan és un dels primers relats de la vida de Jesús. De fet, al final del llibre, el propi Joan diu que aquest llibre ha estat escrit pel deixeble que Jesús estimava, el deixeble estimat. Llavors, el llibre encarna el testimoni ocular de Joan, sí? I ha estat dissenyat brillantment amb un propòsit clar que ell mateix, i m'agradaria llegir-ho ara, deixa clar. Perquè al final del llibre, Joan diu així. Jesús encara va fer moltes altres senyals. El tanto aquí la paraula. Jesús encara va fer moltes altres senyals davant dels seus deixebles, que no són escrits en aquest llibre. Però aquests han estat escrits perquè cregueu que Jesús és el Crist, el fill de Déu, i perquè creient tingueu vida en el seu nom. Aquests han estat escrits, aquests senyals, perquè cregueu que Jesús és el Crist, el fill de Déu, i perquè creient tingueu vida en el seu nom. Llavors Joan creu que el Jesús sobre el que llegim en aquest llibre és viu, és real i pot donar vida en el seu nom. Llavors el que fa ell, sí, i ara ho veurem, és en el seu llibre demostrar el que els deixebles havien dit a aquella escena introductòria, el que s'havia presentat ja com el Messies. Llavors, el capítol de Joan parla d'aquell verb que es va fer carn i que va habitar entre nosaltres. I llegim que vam veure la seva glòria com la de l'unigènit del Pare, ple de gràcia i de veritat. Perquè de la seva plenitud prenem tots, i gràcia sobre gràcia. I això, no sé si us ho sembla a vosaltres, però són afirmacions molt fortes per qualsevol que ho llegeixi. Són tan fortes que Joan es veu amb la necessitat de dir i tot això, ara us ho demostraré. I això celebrem el Nadal, que Déu es va fer carn. Però és que a la fi del capítol, i això és important, i m'agradaria tornar a allò que vam estar dient, Joan el Baptista, sí, va conèixer aquest Jesús i va portar altres persones a allunyar-se d'ell. Ara seguiu-lo amb ell. I us dic això perquè en els últims versets del capítol 1 de Joan, Jesús rep 7 noms. I no sé si algú està familiaritzat amb el llibre de l'Apocalipsi o amb els escrits de Joan, però 7 noms potser és un número que ens quadra una mica. I és que al final del capítol es diu de Jesús que és l'anyell de Déu qui treu el pecat del món, que és el fill de Déu, rabí, que significa mestre, el Messies, que traduït és el Crist, Jesús de Natzaret, el fill de Josep, aquest humà de carn i ossos, Natanael li diu que és el rei d'Israel, sis, i finalment Jesús s'autoreconeix com el fill de l'home. 7 noms. I què està fent Joan? Què està fent Joan amb aquest principi de senyals? Què està fent Joan en els capítols 2 al 12? I què està fent Joan amb una segona meitat del llibre que centra simplement en les últimes hores de Jesús? Què està fent Joan? Doncs Joan està demostrant que aquests 7 noms que se li han dit a Jesús a la introducció de la pel·lícula són certs. Llavors Joan està presentant a Jesús per boca dels seus primers seguidors, que possiblement poc conscients, entre tots van dir que aquest Jesús, que era completament humà, sí, de Natzaret, aquest Jesús és el rei messiànic, és el mestre d'Israel i a més és el fill de Déu que morirà pels pecats d'aquest món. I després d'això, a l'Evangeli de Joan, què trobem? Doncs evidentment tots aquests successos que ell mateix va veure i que era testimoni, que demostraven que ell era tot el que s'acabava de dir. Sí? I repeteixo, perquè aquests senyals s'han escrit perquè cregueu que Jesús és el Messies, el fill de Déu, i perquè creient tingueu vida en el seu nom. I llegim al final que Jesús va manifestar, després d'aquesta història, que l'he sentit mil vegades, en casaments, jo sóc el primer que quan parlo amb els meus amics diu, però si tenim un Déu que va convertir l'aigua en vi. Però el verset 11 diu que aquestes senyals van ser fetes i Jesús va mostrar la seva glòria i els deixebles van creure en ell. Llavors anem a les dues senyals. I ara sí, posem-nos en el context de la història. El primer miracle de Jesús va ocórrer en unes noces a Canà. Llavors Jesús va ser convidat juntament amb la seva mare i els seus deixebles. I durant la celebració es va acabar el vi. És una boda i s'acaba el vi. Què us sembla? Clar, Maria, ràpidament, superatenta, va informar el seu fill d'aquest problema com si sabés que el seu fill podia proveir d'una solució. fes alguna cosa, fill. I Chris va respondre que la seva hora no havia arribat, com si no volgués cridar una atenció indeguda a la seva persona. I pel que sabem, va fer un pli, això és un resum de la història, fins a dalt, 6 piques de pedra, sí, ben grosses, de molts litres, no sabem exactament quants, i els va convertir tots en vi. Però quin és el propòsit d'aquest miracle? Llavors, i seré pesat, en primer lloc, Joan deixa clar que els deixebles de Jesús, després d'això, van creure en ell, després que realitzés aquests senyals. I en primer lloc, el que va fer va ser convertir l'aigua en vi. I això manifestava un senyal clar, i repeteixo el que he dit abans, de que ell portaria abundància a Israel. Però a més, com ho va fer? Sí? Manifestava un altre senyal. Un senyal radical que mostrava que Jesús purificaria a Israel. I si us interessa, tots aquests senyals que va fer Jesús i trobem a l'Evangeli de Joan, sempre tenen la mateixa reacció. Jesús fa una senyal o un reclam sobre si mateix. I això donarà lloc a malentesos o controvèrsies. Però a la fi de la història, les persones es veuran obligades a triar, a dir qui és aquest Jesús. I en cada cas, al final el que fa Jesús és mostrar que la realitat a la que apunta, sí, la realitat, aquesta senyal apunta a si mateix. Ell és aquella realitat. Llavors, primera senyal, Jesús portaria abundància. Convertir l'aigua en vi manifesta un senyal clar que Jesús portaria abundància a Israel. Llavors, si us hi fixeu, en el primer verset diem que les bodes eren a Canà i que ja estava la mare i els deixebles i Jesús. Mireu, les noces eren a Canà, que era, es diu que era la ciutat de Natanael, que estaven molt a propet de Natzaret. Sí? Llavors, segurament involucraven a gairebé tot el poble. I ara no hi és la Bea, que està a l'escola dominical, però empatitzo molt amb aquests nuvis, perquè si et cases en un poble, tot el poble. Sí? A tant punt que segurament els dels pobles del costat també hi eren. Llavors és normal que la mare, els deixebles i fins i tot Jesús anessin a aquest casament. Per què? Doncs perquè tot el poble hi era convidat i les bodes duraven més d'un dia i era festa grossa. Sí? Llavors, és un casament i s'acaba el vi. Ja us he preguntat, us sembla normal? Havien calculat malament o com? Perquè clar, jo empatitzo molt amb aquests nuvis, perquè com has de saber quan veuran a la teva boda? I jo us dic una cosa, hi ha tantes coses que no pots controlar. Quedar-se sense vi no era només un inconvenient, de fet era un desastre social i una desgràcia. Suposo que alguns ja us ho havíeu imaginat, quedar-se sense vi en el teu casament era una desgràcia. De fet, se suposa que la família hauria de lidiar amb la vergonya durant molt de temps. Potser per això Maria posa l'alarma ràpid per trobar una solució. I els nuvis veurien potser aquest esdeveniment fins i tot com una cosa supersticiosa que portaria mala sort al seu matrimoni. Però us dic una cosa, del vi que tenien n'havien donat. De fet, aquests nuvis se'ls va acabar el vi, però el que tenien l'havien donat. Llavors, que s'acabés el vi, en realitat, potser reflecteix una infertilitat espiritual d'Israel en aquell temps. Perquè sabeu què? Sense fruit no hi ha vi. Sí? I el que tenien van donar. Llavors, si es va acabar, és perquè no hi havia prou fruit. De fet, a l'Antic Testament, l'abundància de vi és un signe de la benedicció de Déu. No sé si algú està familiaritzat amb Proverbis. I tus lagares rebosaran de mosto. Proverbis 3. Llavors, Jesús està en una festa de noces i el vi s'acaba. I Jesús el que fa és converteix aquestes considerables gerres d'aigua en el millor vi. I llavors aquí ve la controvèrsia o la malinterpretació de dir, ostres, el cap dels cambrers li diu al nuvi. Què vol dir això de guardar el millor vi fins al final? Doncs sí, el millor vi va ser convertit al final. I aquesta primera senyal té molt a veure amb que Jesús portaria abundància. Sabeu per què? Doncs perquè el profeta Isaías va dir que el regne messiànic seria com una gran festa, amb molt bon vi. Amb abundància de molt bon vi. Isaías 25:6. I en aquest sentit, les noces de Canà anticipen un banquet celestial, promès al poble de Déu en el cel. Davant de la infertilitat, Jesús va venir a portar abundància. I a l'Apocalipsi ho hem cantat. Sí? Estarem cantant tots i celebrant. I no importa el desastre actual, no importa la infertilitat d'aquest casament, veurem el millor vi. I el veurem en Jesús al cel. Llavors així Jesús manifestà la seva glòria. Manifestà la seva glòria perquè, si som de ciències, com el Robert, home, es va saltar un llarg i ordinari mètode de fermentació. Perquè si vols un vi bo, necessites anys. Doncs el vi va ser el més bo. I fermentar el suc del raïm per produir alcohol de forma instantània, doncs no és fàcil. Sí? Jesús va manifestar la seva glòria, i no per això, sinó perquè prenent protagonisme, prenent les regles, va salvar la festa. I a més, vull que entenguem una cosa, i és que cobrint una necessitat amb generositat, sí, va tapar, va arreglar el que era un fracàs. I això havia vingut. Aportar abundància. Com? Cobrint una necessitat amb generositat. Sí? Sent conscient de que havia vingut a arreglar el que era un fracàs. I, sincerament, Jesús va resoldre molts altres tipus de problemes. Sí? No només problemes d'aquest tipus. Ja des de la seva primera senyal, però, veiem l'estranya compassió que té Jesús. Que té una reacció estranya amb la seva mare, però que no deixa d'actuar quan hi ha persones en necessitat. Ell actua de manera inesperada i el que va fer és transformar la manca de fruit en abundància. I això és un aperitiu, una senyal que apuntava a l'eternitat. I, Església, això també és per tu i per mi. Sabeu per què? Perquè ell va venir, com va dir més endavant, de fet, a Joan mateix, capítol 10, verset 10, Jesús diu que vingué per donar-nos vida i perquè la tinguem en abundància. Ell va venir per donar-nos vida i perquè la tinguem en abundància. I tenim un Déu generós que va donar-nos vida, perquè creient, diu al final de Joan, tinguem vida en el seu nom. Llavors, comparteix amb la teva família, comparteix amb els teus amics un Jesús que primer no simplement va convertir l'aigua en vi, mira quin Déu més bo que tenim. Comparteix amb els que t'envolten un Déu que primer va venir a donar-nos vida, i aquest era el seu propòsit, va venir a donar-nos vida i en abundància, i que cobreix els nostres fracassos amb una generositat i una compassió inesperada. Aquest és el Déu. Aquest és el Déu que tenim. I segona senyal. La segona senyal de Jesús. Com va fer el que va fer? Demostrava clarament que ell havia vingut a portar purificació a Israel. I és que aquesta història amaga un segon senyal associat a aquest miracle. I és que va convertir l'aigua en vi, però va fer una cosa que, ostres, potser no tocava. I tornem a la celebració, i deixeu-me que us llegeixi un altre cop el text, perquè hi ha una escena curiosa, i és que la que es va donar, ja sabeu que la que es va donar que no hi havia vi era la seva mare. Llavors, la primera escena és la següent. I en faltar el vi, la mare de Jesús li diu, no tenen vi. I Jesús li contesta, dona, què hi ha entre jo i tu? Encara no és arribada la meva hora. I sabeu? Aquesta conversa és interessant perquè és una de les només dues vegades que trobem a la mare de Jesús en aquest evangeli. I l'altra és als peus de la creu. Això és important perquè l'estrany comentari de Jesús, no és arribada la meva hora, apunta a través d'altres moltes referències de si mateix el que havia vingut a fer aquí a la Terra. Aquell moment en què el seu temps sí va arribar i la seva glòria va ser revelada per complet, la senyal per excel·lència, morir a la creu. I Maria informa el seu fill d'aquest problema, sense imaginar com podria solucionar-se. I clar, ara nosaltres sabem tot el final de la història. Sí? Nosaltres sabem què va passar. I que el fill, que Jesús digués que la seva hora no havia arribat, era una referència clara a la seva crucifixió. Però per què Jesús diu això en aquest moment? Perquè clar, ara nosaltres sabem que la seva hora era anar a la creu. Però per què Jesús diu això en aquest moment? Per què li ha de dir això a la seva mare ara? Sí? A què ve? Doncs, Església, Jesús no feia miracles a gust de les circumstàncies o per petició dels que l'envoltaven. La seva mare li va dir, no hi ha vi, fes alguna cosa. Però és que Jesús no feia miracles perquè sí. Jesús no feia miracles a petició de les circumstàncies o per petició dels que l'envoltaven. Llavors, tenint compassió, va manifestar la seva glòria anticipant a què havia vingut. Si ho havia de fer, havia de seguir els plans del seu pare. Llavors, tenint compassió, Jesús va manifestar la seva glòria anticipant a què havia vingut. I ja us he dit abans que Joan dedica la segona meitat del seu evangeli per enfocar-se en unes poques hores, en el clímax de la història, en la senyal en mayúscules. L'última nit de Jesús, les últimes paraules dels seus deixebles, el seu arrest, el seu judici i la seva mort a la creu, per després ressuscitar. I és allà la creu quan es requereix tota la fe del món, però tota la fe del món, per veure la glòria que s'amaga en l'escarni, que és que, segons Joan, aquest verb que ho havia creat tot, el rei de l'univers, el verb creador, ara era present com un feble humà i moribund. Llavors, esdeveniments com el primer miracle de Jesús apunten a aquest moment, a la creu. I això havia vingut, però és que l'escena continua. L'escena continua perquè després de que Jesús li digui a la seva mare «Què hi ha entre tu i jo?», en castellà diu «¿Qué tienes conmigo, mujer?», la seva mare diu als servidors que hi havia allà al voltant «Tot allò que ell us digui, feu-ho». I allà hi havia 6 gerres de pedra disposades per a la purificació dels jueus, de 2 o 3 mesures cada una. I Jesús els diu «Ompliu d'aigua aquestes gerres» i les omplin fins tal. I els diu «Ara traieu-ne i porteu-ne al cap de servei». I l'importaren. I no acaba de ser contundent amb la seva mare i li diu «Què tens amb mi?». Però després soluciona el problema. Llavors, com s'entén això? Com hem dit, la seva mare possiblement no entenia l'agenda de Jesús. I Jesús no va fer res perquè sí. Però cada un dels seus miracles va ser realitzat amb anticipació al seu destí. I això havia vingut. I és per això que no va escollir uns altres recipients. Perquè jo estic molt segur que si el vi s'havia acabat, el vi estava posat en algun lloc i podia haver omplert els càntirs, sí, les àmfores, el que tinguessin allà. Però és que Jesús no va escollir una altra cosa que les gerres d'aigua usades pels rituals de purificació jueus. I sabeu, era gairebé ofensiu omplir aquestes gerres de vi. O sigui, Jesús mateix va fer un signe de que Déu està fent una cosa nova a través de l'antic sistema jueu, portant purificació a Israel d'una manera completament nova. De fet, aquestes gerres no només no estaven fetes per ser omplertes de vi, sinó que tampoc estaven fetes per omplir d'aigua per beure, sinó aigua per netejar-se. Sí? I Jesús està dient, no, és que el que neteja no és transparent, el que neteja és ben vermell. Sí? I Jesús ens va netejar amb la seva sang. El seu miracle estava apuntant a la creu. Per això li va dir a la seva mare, què tens amb mi? La meva hora no ha arribat. I ell va cobrir la necessitat, però va agafar aquestes gerres de la purificació, perquè aquella senyal apuntava a que ell portaria purificació. Cada paraula, cada acció, cada senyal de Jesús reflecteix la seva glòria i revela qui és, el Messies. Com havien dit aquests personatges al final del capítol 1. Les gerres de la purificació dels jueus. Jesús no simplement converteix l'aigua en vi. Tot el que feia anticipava que havia vingut. I Joan escriu aquestes coses perquè creieu. Perquè creieu que Jesús és el Crist, el Messies. I creient tingueu vida en el seu nom. I sabeu què? Ho he fet al revés. I amb això començo la conclusió del sermó. Ho he fet al revés, perquè us he dit que Jesús va venir a portar abundància. I que a més la seva senyal també deia que ell mateix, la seva sang, seria la que portaria purificació. Però és que l'abundància del regne de Déu, sí, és plena de misericòrdia. I Jesús omple de fruit una terra eixuta i estèril que mereix càstig. Jesús porta abundància. Però perquè hi hagi abundància, hi ha d'haver-hi purificació primer. Perquè hi hagi abundància, hi ha d'haver purificació. Ho veieu? Jesús digué, he vingut a donar-vos vida, i vida en abundància, però sou impurs, i les vostres vides no tenen fruit. Per donar-vos vida, primer haig de donar la meva. Per donar-vos vida, primer haig de donar la meva. La meva sang preciosa serà la senyal última de purificació i abundància. En aquest ordre. I Joan digué, aquest principi de senyals va realitzar Jesús a Canà de Galilea. I sabeu quina va ser la resposta? Que els deixebles van creure en ell. Veieu com realment aquest és el Messies, està dient Joan? Aquests 7 noms que se li han dit, veieu com és ell? El Crist? Ell mateix coneixia que el món busca, que el món, Jesús mateix sap que el món es baralla per celebrar. Però només en Jesús trobarem la misericòrdia de rebre el contrari del que mereixem. Trobarem el contrari del que mereixem. Trobarem abundància quan no tenim fruit. I també només en Jesús trobarem la gràcia de rebre una abundància que és totalment immerescuda. I això és la gràcia. Que no la mereixem. Jo no sé fins a quin punt els nuvis eren culpables, però que no hi hagués vi significava una esterilitat. I el que no mereixien van rebre. Un vi, i un vi molt bo. De fet, el nuvi va ser felicitat pel mestre del servei per quelcom que no havia fet. Sí? No en tenia cap mèrit. I això ho hem dit avui també. El nuvi va ser felicitat per un bon vi i ell no tenia cap mèrit. I això són bones notícies. En aquell casament, Jesús va mostrar la seva glòria. La glòria de que havia de venir a purificar Israel. Us en recordeu que l'havien anomenat la llei de Déu? Purificar Israel amb la seva sang. Seria mort pels nostres pecats. I la glòria del rei d'Israel. Aquell que hem dit que seria el rei messiànic. Aquell que regnaria en un regne d'abundància on cantaríem, com hem cantat, i veuríem. I veuríem un vi, i veurem un vi molt bo. I la mare de Jesús, i amb això m'agradaria acabar, digué als servents que hi eren al voltant: feu tot el que ell us digui. Us doneu compte? Doncs, Església, jo també vull veure el món sencer. També vull veure un món sencer que coneix Jesús. Que el món sencer pugui veure aquestes senyals que han estat escrites perquè el món sencer cregui que Jesús és el Crist i perquè el món sencer tingui vida en el seu nom. Llavors, jo vull ser com aquells servents que van fer cas a Jesús i tampoc tenien cap mèrit, però fent cas a Jesús, sabeu què? Van omplir les gerres de la purificació amb les seves mans. Amb les seves pròpies mans. I amb els seus propis ulls van veure el miracle. Amb els seus propis ulls, aquells servents van veure l'aigua convertida en vi. I la mare de Jesús els hi va dir: feu tot el que ell us digui. Però els servidors que havien tret l'aigua ho sabien. És aquesta frase que diu el text de... El cap de servei no sabia què havia passat, però els servidors ho sabien. Llavors, creus en Jesús? Si creus en Jesús, fes tot el que ja et digui, com va dir la mare de... com va dir Maria. Perquè altres veguin la seva glòria. Fes tot el que ja et digui, perquè Jesús farà senyals i coses més grans que aquestes veureu. El món sencer. Creus en Jesús? Doncs involucra altres persones, com ho estan fent ja molts en aquesta comunitat. Involucra altres persones en els senyals del regne. Involucra els altres. Perquè se'ns diu que els deixebles van creure, no se'ns diu res dels servents, però involucra altres persones en obres de misericòrdia i presenta un Jesús que aporta transformació als que el segueixen. Involucra altres persones. I Maria ho tenia clar sense saber massa quina era l'agenda del seu fill. Feu tot el que ell us digui. I ho repeteixo, Joan no ens diu que tothom en aquell casament va creure aquell dia. Us doneu compte? Jesús va manifestar la seva glòria i els deixebles van creure en ell. I Joan no ens diu que tothom va creure en aquell dia. Però el Senyor és misericordiós amb tothom, perquè aquell vi bo el va tastar tothom. Perquè aquelles gerres eren molt i molt grans. El Senyor és misericordiós per tothom i no va convertir aigua en vi només pels deixebles, només pels qui entenien el senyal, només pels qui van acabar de creure. Jesús va salvar la festa per tothom. Feu tot el que ell us digui i veuràs de primera mà senyals més grans que aquesta. El Senyor és especialista en transformar desastres com un casament sense vi. Feu tot el que ell us digui. I potser pots pensar avui, bueno, jo és que tinc molt de vi a la meva vida. Sí? El meu rebost és ple. Però millor vi. Millor vi espera els que confien en el Senyor. Un vi que ni gran reserva. Potser tens molt de vi a la teva vida, però millor vi espera els que confien en el Senyor. Involucra tothom en l'obra de Jesús, repeteixo, amb l'obra de Jesús al món i veuran la misericòrdia que ve dels que confien en Jesús, com Maria confiava en el seu fill i Senyor. I finalment, fes com els deixebles i mira la glòria de Jesús. Creu en ell i gaudeix de la vida abundant que t'ofereix. Llavors, et sents impur avui? Sense fruit? Doncs no t'enganyis, perquè la purificació ve del Senyor. Tu no tens cap mèrit. La purificació vingué del Senyor. I Església, Jesús viu. I m'agradaria deixar-vos amb una cosa. Perquè Joan em dona la sensació que, com que té un propòsit clar, que és ensenyar-nos que Crist és el Messies, amaga moltes coses en el seu relat. Perquè no totes les senyals que va fer Jesús han sigut escrites, però aquestes estan perquè creieu que ell és el Crist. Església, Jesús viu. I us deixo amb una frase per reflexionar. Tenim vida abundant en Crist. Avui dia, ara, avui, jo vull una vida plena de fruit, que sigui goig, pau, paciència, benignitat i compassió. I això és cert perquè després de morir en aquella creu, la gran senyal, el tercer dia va ressuscitar. Doncs ara m'agradaria que llegiu com comença el verset 1 del capítol 2. Perquè Joan comença dient: el tercer dia hi hagué festa. Doncs, Església, el tercer dia va haver-hi una festa.
Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. El nostre correu electrònic és info@cn22.org.